Hola, amics. Sabeu què és el que passa? Deixeu-me explicar-vos la història de Rayman. En el món de Rayman, la natura i la gent viuen en pau. El gran protó manté l'harmonia i l'equilibri en el món. Dissortadament, amics meus, sembla ser que aquesta situació no durarà gaire. Un fatídic dia, l'endemoniat Dark va robar el gran protó i va vèncer la fada Valilla quan aquesta intentava protegir-lo. Els electrons que gravitaven al voltant del gran protó van perdre la seva estabilitat natural i es van disseminar per tot el món. Tot això és penós, no? I a més, quin desordre! D'aquesta manera, aquest món es va desequilibrar i estranys fenòmens van començar a succeir. Van aparèixer personatges monstruosos i hostils que capturaven els electrons que trobaven. Decididament, a tots ells els fa falta un heroi que els salvi. No us sembla? Per tant, Rayman va al rescat. Com a guardià d'aquest món, Rayman ha d'alliberar el gran protó del seu misteriós segrestador i salvar els electrons. Els dolents ho permetran?
Introducció a les instruccions de Rayman per PlayStation 1995.
Doncs estem aquí, tornem de nou al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Estàvem a la tertúlia, repassant una mica tot el que era la història de Sonic i aquest mini espai que acabem d'estrenar l'escoltarem cada setmana, just a la meitat del programa, després de la pausa publicitària, i inclou el que és l'argument d'algun videojoc que per alguna raó, per algun motiu, ha cridat l'atenció d'algun dels membres del programa. Avui ha tocat el torn a Rayman, que de fet tampoc té més història, no? El que ens va agradar era la curiositat de poder escoltar en català la introducció del Rayman amb aquest especial to de veu que ens ha fet en Jaume Finer, que ha quedat especialment bé, no?
Molt bé, sí.
A veure, deixant Rayman a banda, anem a parlar d'una història que es va celebrar a Londres, que es diu Game On, i que ells mateixos identificaven com, més o menys com deien, una visió històrica o cultural del que és els videojocs, no? La primera gran exposició històrico-cultural del que són els videojocs. Vaja, els videojocs presos seriosament, una mica el que fem aquí a Ona Catalana, doncs, fet a Londres i amb mitjans en una gran sala d'exposicions. En Francesc Blasco va tenir l'oportunitat de poder-hi ser i va viure una mica directament l'experiència d'estar dins el Game On. Com va anar això? O sigui, primer, vas anar a Londres per anar al Game On? Vas enganyar algú per anar a Londres per veure el Game On? O no? O vas anar a Londres i t'ho vas trobar allà?
No, ja hi anava conscienciat de que...
Per meditar.
vaig descobrir el Game On en un reportatge que es va fer al magazine Electronic Matranet, i des de llavors, quan va sortir l'oportunitat de fer vacances, realment es va convertir en un destí que vaig anar imposant una mica a la persona que m'acompanyava, que bueno, també tenia ganes d'anar a Londres per altres motius, i així es va convertir en una mena de quid pro quo. I vam poder anar. El problema està que en un d'aquests dies se vaig tenir que arrossegar fins a aquesta exposició en el que ens hi vam passar migdia, però que realment ens ho vam passar molt bé.
A ell li va agradar?
Sí.
Vale.
A ell li va agradar. L'estic acostumant als videojocs.
És dur, eh? Veure, què era Game On? O sigui, tenia una visió històrica, començaves des de bon començament i llavors anava evolucionant. Com es presenta una exposició seriosa, una perspectiva històrica del que són els videojocs?
Doncs començava amb una gran retrospectiva, realment tota l'exposició era una gran retrospectiva, començava des dels primers arcades, la història dels arcades, començava amb, doncs bé, veiem Space Wars, veiem Computer Space, veiem unes Vectrex, veiem també el Pong, el llegendari Pong, també teníem diverses versions del... Teníem diverses versions de Space Invaders, ara m'estava quedant blanc. Teníem diverses versions dels Space Invaders, teníem Donkey Kong, teníem Pac-Man, teníem Miss Pac-Man. Hi havia un espai dedicat al MAME, al famós MAME, que realment jo crec que és un punt a favor pels dissenyadors de l'exposició, d'estar tant al dia, de veure que això és un fenomen que està tornant a l'interès de la retroinformàtica pels arcades antics, per als arcades dels 70, en aquest món on tot sembla que es vagi regit pels 3D, per cada cop més megahercis, tenia aquest interès per tornar una mica cap endarrere. L'exposició estava dissenyada en diverses zones. Hi havia la primera zona que estava dedicada als arcades, després una zona dedicada als 8-bits. Això era com una introducció realment a tot el que s'havia fet en videojocs des dels 70 fins a l'actualitat. I després les diferents zones anaven variant de forma temàtica en el que seria el disseny dels personatges o disseny d'un videojoc, la visió que té el món occidental i el món oriental, que a vegades són molt enfrontades respecte al que és un videojoc i a la mena de videojocs que atrauen més a un món o altre. I després hi havia una visió, per exemple, la música dels videojocs, també un tema bastant important, que realment en llocs com el Japó, per exemple, és molt popular que es facin versions instrumentals de grans bandes sonores de sagues de videojocs. Tots recordem doncs, Final Fantasy o Dràcula X, que realment tenen milers d'adaptacions sonores de les seves bandes, de la seva música del joc. I després acabava amb un repàs també als magazins i amb una sala d'exposició, on es feien passis de pel·lícules, que només era per això en moments determinats de...
Es podia jugar a les màquines, o sigui...
A totes.
Es podia jugar a totes les màquines. Jo et volia demanar, estaven engegades les màquines perquè funcionessin en plan demos? I sí. Play over 150 games. Posa aquí el flyer.
És que a més ens ha portat el flyer, ens ha portat el catàleg, i a més ens ha portat el llibre recopilatori de tot plegat el que hi havia a l'exposició. Tenim una imatge de Super Mario en 3D, tenim una imatge de Lara Croft,
mal que pesi
uns quants també, i tenim doncs el llibre una mica recopilatori de tot plegat. Home, crec que seria una paradoxa fer una exposició, una gran mostra sobre videojocs i no deixar jugar, no?
I tant. Jo em sembla que allà m'agafaria alguna cosa.
Hombre, si eso prohibirlo en Tomb Raider, però nada más.
No hi era el Tomb Raider.
No hi era. Quant de temps t'hi vas passar en el Game On?
Ens hi vam posar potser unes 3 hores.
3 hores.
En 3 hores hi havia prou per veure l'exposició.
Sí, l'exposició no era molt gran. Un per dies més temps era la planta baixa, que és on hi havia els arcades i les videoconsoles.
I els arcades no feia falta posar ni monedes.
No.
Allò em recorda quan jo era petit i anava al Salón Recreativo, posava, deies, jefe, me pone una partida. El que tenia les claus, no?
Jo hacía un invento con el mechero.
Sí, amb el Magiclic, sí.
El que era curiós, era que alguna vegada que havia pogut veure doncs, el lloc on es posaven les monedes de les màquines arcade obert, era senzillament doncs, una mena de pestanyeta, no? Que baixava i apretaves, i recordo que hi havia doncs, un bar on era amic del fill del propietari del bar, no? I tenia la clau de la màquina, era allò...
Tenir la clau de la màquina era
més important que tenir qualsevol altra cosa en aquella època, no? I obria la màquina i de cop començava clic, 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 clic en el ganxo. Exacte, aquell, i començaven a pujar els crèdits de la màquina, que era allò, recordo que era el Wonder Boy, a més a més.
Jo recordo perfectament a Tarragona, quan a l'estiu, hauria tindre 13 anys, era el Galaxians, i clar, per mi allò era massa, no? Que per la pantalla sortissin aquelles mosques, no? I aquell so, i recordo perfectament mirar a través del foradet on posaves la moneda, a veure si allà veia exactament doncs,
quin era el sistema.
Sí, els bitxets aquells, no?, que després sortien. I me'n recordo perfectament, 13 anys, clar, xavalets.
No hi havia mosques. No
hi havia mosques.
Una de les coses que m'ha cridat més l'atenció, bàsicament hem pogut veure la fantàstica web que ha preparat en Francesc Blasco sobre la seva visita al Game On amb un ampli document fotogràfic i d'imatges de tota l'exposició. Una de les coses que m'ha cridat més atenció, perquè per inesperat, perquè tothom s'imagina que hi ha una mica tots els sistemes, és, primer, la part de disseny de personatges, o sigui, una mica més la part interna, la part creativa del joc, i segon, el que comentaves, que suposo que tant l'Edu com l'Antonio, per les vegades que han estat a Japó i tot plegat, ens ho podrien explicar també, la zona on s'explicava el diferent concepte que es té dels videojocs i de la manera de jugar a Occident i a Orient, que encara que sembla que siguin el mateix, no ho són, no?
Sí, bueno, realmente no tiene nada que ver. Nada que ver tanto la mentalidad a la hora de... No solo de adquirir los videojuegos y el tipo de videojuegos, sino todo, las tiendas, por ejemplo, aquí, para ir a comprar un videojuego, pues centros comerciales y las tiendas están esparcidas allí. Por ejemplo, en Japón es todo un barrio entero lleno de las tiendas, ¿sabes?, que se dedican a ello. Por ejemplo, yo lo veo bastante bien que se hagan este tipo de ferias. Aquí en Europa realmente me ha sorprendido este tipo de evento. Pero, por ejemplo, en Japón hay muchos salones creativos, pero hay uno que es también en plan museo, que tiene 5 plantas y de la planta de arriba cada máquina es más antigua y contra más abajo más novedad. Y en la planta de arriba yo me acuerdo haber estado jugando, te estoy hablando de hace 3 años, a la recreativa del Raigar o del Ghost and Go, y abajo pues estaba la última máquina del Dance Dance Revolution, la novedad. Quiere decir que
O sigui, col·locat cronològicament, pis a pis, des de les primeres màquines arcade...
I el merchandising i la forma que tienen de decorar las tiendas, por ejemplo, ese salón recreativo, tenían póster originales de la Famicom, del teclado de Famicom, de Famicom Disc, del Gradius, cuando salió un Famicom nuevo. Es que era ese salón recreativo ya era un museo. Y hay una diferencia, bueno, en cuanto al tipo de juegos, de gustos, pues la diferencia es bastante grande. Digo, ahora...
O sigui, no agrada el mateix a Japó que del que agrada aquí? O sigui, un joc que triomfa aquí no necessàriament triomfa allà i un que triomfa allà no? Perquè, per exemple, Sonic i Mario suposo que devien ser un èxit a tot arreu.
Sí, ese tipo de juegos sí, pero... Porque las plataformas más o menos, pues creo que ese es un concepto que yo creo que es bastante equilibrado a nivel mundial. Pero el tema de, por ejemplo, de rol o... se fijan más en los juegos, pero más en la jugabilidad. Aquí en Occidente es por más los gráficos. O sea, se fijan más en los gráficos, que sea más espectacular el juego. Y claro, eso parece, son detalles que se nota.
Però això ja va amb la filosofia oriental i la filosofia occidental. Estaríem parlant d'espiritualitat i materialisme, pràcticament, no? Si vols.
Claro, sí. Totalmente. Y por añadir lo que muy bien ha dicho Edu, hay otra cosa también. Una cosa tan sencilla como hoy en día subir una escalera en el metro, que eso es estar a la derecha, y a la izquierda dejas que pase el otro, ahí es al revés. Eso lo asocias, no, eso lo asocias a un país, ¿vale? O sea, lo que para nosotros es, obviamente y por lógica, es seguir a la derecha, para ellos es a la izquierda. Cuando ellos ven un, por ejemplo, lo comentamos de los juegos, a los japoneses lo ven de otra manera, lo fomentan mucho más, la manera de ser japonesa es mucho más metódica, es decir, el carácter japonés, una tienda de videojuegos en Japón no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con una tienda de aquí. Vale, por yo creo ninguna, ya no de aquí de, en general de europea, ¿no? De tiendas americanas que bueno, que quieras que no, como son tan espectaculares, pero aún así te das cuenta de que en un espacio de yo que sé, de 5x5 metros, había más juegos ahí en ese espacio que aquí, por ejemplo, en todo el Corte Inglés, la planta de videojuegos prácticamente. Era una auténtica barbaridad.
Y bueno, lo que pasa que mucho en Occidente es que aquí va la moda, va a lo que la gente le metan en lo que es a, lo que se refiere a marketing. En Japón hay tanto mercado, hay tanta gente que consume y muchos públicos que consumen de muchas edades, de los dos tipos de sexo, y el que pueden consumir tanto desde un juego de Famicom hasta un juego de Xbox, de Dreamcast, de Play 2, de Mega Drive. Aquí solo las modas, las consolas que sean del momento. Allí en Japón, en una tienda, te encuentras de todo.
És que estaríem també parlant una mica de que a Occident es considera encara el videojoc com una afició o un hobby, mentre que al Japó o al món oriental és realment com un novè o un desert, és realment un, no és un fenomen, però és una cosa que està tan instaurada com la literatura o el cinema, o... i se li presta...
Nosaltres estem anant cap aquí, o sigui, creieu que el Game Over és una primera, tal com dèiem al començament del programa, per una mena de col·locar el que són els videojocs com en el lloc on es mereixen a nivell cultural, fins i tot com a fenomen cultural, ja no només com un fenomen exclusivament d'oci, com s'entenen els Jocs Olímpics com un fenomen cultural, també, no?
Sí, el Game Over está realmente impulsando los juegos a donde la manera de ver el videojuego como algo más que una cosa de lo enciendes y juegas, que ves que hay una, bueno, pues su música, su historia, quien lo ha hecho y quien no ha dejado de hacer. Te das cuenta de que, bueno, que todavía en Europa
es que queda molt, jo que penso...
En cambio, este programa, a ver si conseguimos que se vea de otro modo. Y solo una cosa más, hemos olvidado decir que en Japón no tienen tantas tonterías con los videojuegos, de que este videojuego te incita a consumir estupefacientes, porque como Solid Snake te tienes que tomar pastillas para pegarle un pepinazo en la cara con un rifle francotirador a no sé quién, a no sé cuánto. Tenemos una condenada manía de censurar esto, censurar lo otro. En Japón no van con tantas chorradas.
Parlant de censures, parlant de censures, i aprofitant que aquesta és la setmana en la que s'ha commemorat el primer aniversari de l'11 de setembre, les Torres Bessones i tot plegat, jocs com Spider-Man, com el Flight Simulator, notícies publicades aquesta mateixa setmana al diari El País, han eliminat les Torres Bessones, fins i tot de la versió 2000, o sigui, de les que s'estan reeditant i tot plegat, doncs han eliminat les Torres Bessones, i hi ha jocs nous, que doncs, com per exemple un joc que es deia Majestic, un joc que editava, que estava editant Electronic Arts, que de moment s'ha aturat perquè tenia doncs, tota una sèrie d'escenes en les que hi apareixien les torres bessones i s'han hagut de treure, com per exemple també el joc Max Payne per a PlayStation 2 o molts altres que s'ha retocat l'Skyline, no? Més o menys com veieu aquesta influència i fins i tot la influència dels àrabs i els nord-americans fent jocs de guerra, o sigui, els exèrcits dels Estats Units fent un joc de guerra per incitar que la gent s'inscrigui a l'exèrcit i un joc doncs, que ha aparegut, una rèplica àrab que ha aparegut del joc aquest que va doncs, una mica al revés, no? Que es diu Underhash i que és doncs, que tu guies doncs, una mena de terrorista palestí, no? Que el teu objectiu és destruir el màxim de víctimes humanes possibles.
Però bueno, lo que tenemos que hacer es separar videojuegos
de política.
Això
sí que s'hauria de censurar, no?
No, vamos a ver, ya no es censurar, es simplemente tener sentido común. Gente como la que hizo el atentado del 11 de septiembre no tiene sentido común, lleva demostrándolo muchísimos años. Entonces, el que quiere hacer un juego para divertirse, para que los demás se diviertan, ahora, el que quiere hacer un juego para incitar a que odies a alguien.
Que, por ejemplo, si tú directamente
se ha dado cuenta de que la gente no está tonta perdida y
si no tienen cap problema, el problema es la utilización que
si tú directamente el protagonista del joc aquest que es diu Ahmed comença tirant pedres i a mesura que avança el joc pot utilitzar tot tipus d'armes per rescatar doncs compatriotes ferits i lluitar contra l'exèrcit israelià que hi ha al sud del Líban, no?
I tipus de juegos que
els Estats Units han fet un joc igual però al revés, o sigui, perquè tu siguis un soldat i te'n vagis allà.
El que està clar i és el fet de que anem malament i que no serem mai com Japó és que surti una notícia com aquesta i estiguin doncs, posant en un diari com és El País, no? M'has dit, em fa l'efecte?
Sí.
Doncs
sí,
posin
sí.
Això i no posin altres coses que són molt més interessants dintre dels videojocs i això ens dona mala premsa i ens dona
podrien
mala
hablar
premsa.
Del Game On, por ejemplo.
Per exemple. Per exemple. Per cert, a Game On estem a temps encara?
Queden 30 segons, no?
Justíssims.
Dic si estem a temps. No. Home, si són 30 segons d'aquí a Londres, són 30 segons que ja arribo.
30 segons de tertúlia. Exacte, 30 segons de tertúlia.
Jo vull saber si encara està obert.
Com funciona això del Game On?
El Game On acaba el 15 de setembre, així que tenim molt poc temps.
15 de setembre, o sigui, mira, si voleu anar a Londres, o sigui, avui mateix, agafeu l'avió
i
cap allà ràpidament. Fins aquí la tertúlia, gràcies a tots els Game Masters, anem ràpidament a la part d'actualitat del programa. Game over.
Game Now.
Avui parlem del joc de Fireblade de PlayStation 2, del Super Monkey Ball per la GameCube, del Need for Speed de Xbox, de l'Indiana Jones i la tomba de l'emperador per PC i del Sonic Advance per Game Boy Advance. PlayStation 2.
Kojo Entertainment i Midway posen a la venda aquest cap de setmana Fireblade, un joc que ens posa els controls d'un helicòpter d'atac carregat de la tecnologia més avantguardista per al combat aeri. Suposo que molt recordareu la saga que va començar amb el que en el seu temps es va anomenar el primer joc de la Guerra del Golf. Aquell videojoc aparegut per Mega Drive primer i per multitud de sistemes després es deia Desert Strike. Amb una perspectiva tridimensional isomètrica, el joc ens permetia moure'ns per diverses àrees de combat. L'èxit del primer joc va crear tota una sèrie de seqüeles i versions més o menys lliures de jocs d'helicòpters. Doncs bé, Fireblade és ni més ni menys que una posada al dia per a PlayStation 2 del Desert Strike, un joc d'helicòpters cuidat al màxim detall que ens ofereix 18 missions repartides en 4 campanyes diferents. Els escenaris van des dels Alps suïssos fins a la selva amazònica o el cercle polar àrtic, passant pels deserts d'Arizona o per l'Orient Mitjà. A més, el joc es complementa amb un argument perfectament explicat, des de les nostres primeres experiències com a pilots novells fins a les darreres missions realment arriscades. Tot tipus d'armes i de millores en el nostre vehicle ens permeten moure'ns i destruir els adversaris de múltiples maneres diferents. Podem conduir en mode silenci, en mode visió nocturna i en mode turbo que transforma l'helicòpter en un autèntic avió a reacció. Sens dubte, Fireblade agradarà als fans dels jocs d'helicòpters, però pot arribar a un públic molt més ampli. És un joc relativament senzill d'utilitzar, però realment addictiu. Fireblade és un joc recomanat per a majors de 15 anys i sortirà a la venda de la mà de Virgin Interactive a un preu de 60 euros. GameCube.
Anirem rapidets. Un dels primers jocs que van aparèixer per la Nintendo GameCube, el Super Monkey Ball, i ha generat una seqüela. Es tracta del Super Monkey Ball 2, un joc encara més emocionant i difícil que l'anterior. És una mena de Marvel Madness del segle XXI. No sé si recordeu aquelles boles que anaven amb aquell laberint semi-pseudo 3D, oi que sí? Doncs res, aquí el jugador controla un mico tancat en una esfera que ha de recórrer laberints en 3D, en autèntic 3D, cada cop més difícils sense caure'n. En aquesta segona entrega s'han afegit nous nivells, 6 nous minijocs a l'estil Mario Party i s'han redissenyat els 6 que ja hi havia. S'hi ha millorat els efectes visuals, s'hi ha incorporat un mode història, etc. Però el mode multijugador continua sent l'estrella d'aquest joc, encara que jugar-hi sol té encara més emoció que abans. Xbox.
Aquesta tardor, Electronic Arts posa a la venda una nova edició d'una de les sagues més conegudes en la simulació automobilística, Need for Speed. Concretament, el joc es titularà Need for Speed Hot Pursuit 2 i comptarà amb més de 20 vehicles exclusius de marques com Ferrari, Porsche i Lamborghini. Des dels seus inicis, la saga Need for Speed es caracteritza pel seu argument basat en les curses il·legals que molts fanàtics del motor realitzen per les carreteres dels Estats Units, o no, perquè aquí també en tenim, amb cotxes de gran potència. Un argument que es posa més interessant amb la possibilitat que la policia et detingui si no ets prou llest o que hi hagi trànsit complicat a les carreteres. Les primeres imatges del joc són realment espectaculars, amb més de 20 pistes diferents on fer malifetes. De totes maneres, un dels grans encerts d'aquesta nova versió del Need for Speed per a Xbox és la modalitat vida cop, que vol dir sigues el policia. Amb aquesta opció nosaltres ens convertim en els policies que persegueixen els corredors il·legals. El millor del cas és que es poden jugar partides multijugador i un usuari agafar el rol de policia i l'altre de pilot il·legal i fer carreres pel saló de casa. Una gran banda sonora i uns bons acabats fan del Need for Speed Hot Pursuit 2 per a Xbox un gran joc per a tots aquells que els agraden els jocs de velocitat en cotxes i primen la diversió per damunt del realisme de la simulació. PC.
Ja tenim més notícies sobre la nova incursió d'Indiana Jones al món dels videojocs que ja us anunciàvem aquest estiu. The Fate of Atlantis i The Infernal Machine van ser les continuacions de la nissaga de films d'Indiana Jones que LucasArts van realitzar a l'espera d'una nova pel·lícula. Ara que s'ha anunciat un nou film de l'aventurer del barret i el fuet de picar, no el fuet de menjar, diguéssim, i que tornarà a fer Harrison Ford, esclar, doncs la mateixa companyia ha desenvolupat un nou joc per PC que es diu Indiana Jones i la tomba de l'emperador. En aquesta aventura, Indiana Jones ha de custodiar una perla negra asiàtica que serveix per controlar la voluntat dels altres. Una societat secreta i un mercenari alemany volen obtenir aquesta joia per dominar el món. En aquest joc, Indy tindrà l'ajuda de Mei Ying, amb la qual es mourà per 10 nivells, com un castell de Praga, les muntanyes xineses o un palau sota l'aigua. El joc no només apareixerà per PC, sinó que també ho farà per PlayStation 2 i, si apareix per PC, també apareixerà per quina consola?
Xbox.
Molt bé. És previst que aparegui a l'octubre. Game Boy Advance.
Si fa uns mesos ens haguessin dit que veuríem a Sonic corrent per la consola de Nintendo, uns mesos o uns anys no us hauríem cregut. De totes maneres, tal com hem comentat al començament en el programa d'avui, al llarg de la tertúlia, el món dona moltes voltes i de vegades aquestes voltes són sorprenents, així que hem tingut la gran sort de poder disfrutar del Sonic Advance per a Game Boy Advance. El Sonic Team realment s'ha pres seriosament l'adaptació de la seva estrella per a Game Boy Advance. Des de les primeres imatges de presentació es nota que el joc està cuidat fins al més mínim detall. De fet, Sonic Advance ens retorna als jocs clàssics de Sonic en Mega Drive. El millor és que no ens recorda per res la versió més o menys mediocre que es va posar a la venda per a Game Gear. En aquest joc ens trobem amb la possibilitat d'escollir entre Sonic, Tails, Knuckles o Amy, cadascun amb capacitats i poders diferents. Sonic té una gran velocitat, però queda limitat a nivell d'interacció amb l'entorn. Tails pot volar amb la seva doble cua, Knuckles pot utilitzar els seus punys i Amy té la capacitat d'utilitzar un martell molt d'estètica japonesa que ens recorda el clàssic arcade Hammerin' Harry. El desenvolupament del joc és un arcade de plataformes de dues dimensions amb una velocitat absolutament marejadora. Els moviments dels personatges són molt suaus i la seva mida s'adapta perfectament a la pantalla de la Game Boy Advance. Evidentment, l'enemic del joc és l'arxiconegut Dr. Robotnik, o Eggman, com preferiu, el malvat cyborg que des de les primeres aventures de Sonic s'entesta en convertir els animals en una mena de robots malcarats. Un altre dels elements clàssics que apareixen en el joc són les maragdes del caos, unes pedres precioses que, a mesura que recol·lecten, donen més poder al personatge protagonista. No ens equivoquem si diem que estem davant d'un dels millors jocs fins al moment per a Game Boy Advance. Una delícia de gràfics, una banda sonora genial i una gran jugabilitat. Sonic ha tornat per la porta gran i és més Sonic que mai. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més coses sobre el Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, que també podeu visitar la pàgina www.onlyplanet.com, que també hi trobareu coses molt interessants sobre internet. Si voleu saber més coses sobre el Game On i sobre el viatge de Francesc Nasco a Londres, www.arcade.ya.com/skyblask, SKYBLASC, i si ens voleu dir alguna cosa, gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa: Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb col·laboració d'Antoni Hortal, Eduardo Rodríguez, Francesc Blasco, Montse Llussà, Maria Fitó, Jaume Fina, i del públic avui ens ha acompanyat aquí a l'estudi, que ens aplaudeixen i que n'estem realment contents. Tornem la setmana vinent. Moltes gràcies.